El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Més qüestions. Sabadell posarà el seu granet de sorra per ajudar els damnificats pels terratrèmols que aquest dilluns han sacsejat Turquia i Síria, deixant milers de morts i ferits. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Cooperació, Marta Morell, ha anunciat durant el ple municipal que s'activarà el mecanisme per aprovar una subvenció destinada a les organitzacions humanitàries que treballen sobre el terreny en les tasques de rescat i d'atenció als afectats. Morell ha assegurat que en situacions d'emergència, com la que estan patint Turquia i Síria, l'administració local també ha d'estar a l'alçada.
Ens posarem a treballar per donar una subvenció a les entitats que treballaran, potser segurament, amb ACNUR o amb Oxfam, perquè també tenim aquestes propostes per part de les entitats degut a la desgràcia del terratrèmol que hi ha hagut a Turquia, i crec que avui també és un dia oportú per anunciar-ho, perquè com han vist altres vegades quan han estat situacions d'emergència a nivell mundial, crec que és la nostra responsabilitat també des de l'àrea de cooperació de l'Ajuntament, doncs també ser sensibles i també a fer aquestes ajudes humanitàries quan calgui, i crec que Sabadell ha de continuar sent un referent també en aquest àmbit.
La de l'Ajuntament de Sabadell serà una petita aportació que se sumarà a la resta d'ajudes econòmiques que s'estan mobilitzant arreu del món. En les últimes hores, la Unió Europea ha anunciat que destinarà 6 milions i mig d'euros addicionals en ajuda humanitària als dos països a través del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. Segons ha detallat la Comissió Europea en un comunicat, és una de les majors operacions de la seva història a través d'aquest mecanisme. A banda del suport econòmic, els 27 també treballen amb diverses ONGs per ajudar les persones desplaçades pel sisme. Segons les últimes dades recollides per la premsa local, gairebé 300.000 sirians s'han vist obligats a abandonar les seves llars. Les dades també diuen que les morts ja superen les 12.000 després que Turquia hagi fet un recompte de més de 9.000 víctimes mortals i que Síria hagi recomptat unes 3.000 entre recomptes oficials i oficiosos. Pel que fa al nombre de ferits, entre en dos països s'han comptabilitzat ja més de 54.000 persones. Abordem aquesta realitat avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb un sabadellenc d'origen sirià, el Basil Naïef, que és dentista a Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia.
Bon dia. On és la seva família?
Miri, la meva família està a la part nord de Síria. És part de la família, perquè ja, com us podeu imaginar, amb 12 anys de guerra, molta part de la família ja va sortir de Síria. I la part que queda està a la part nord de Síria, que és la zona d'Alepo, Idlib, Salkim, Hama, Latakia, que ha sigut la zona més afectada, malauradament, per tot aquest seisme.
I com estan? Què us poden explicar? Heu pogut parlar-hi?
Mira, el mateix dia del seisme va ser impossible parlar. Per voltant de les 4 o 5 de la tarda van enviar un parell d'àudios i ens deien pues, que la situació, com podeu imaginar, és dantesca. O sigui, va ser un seisme molt fort, d'una escala de 7-8, les cases totalment destruïdes. El país ja té unes infraestructures que són bastant pues, pobres en si, ja per tot el problema d'aquests anys de guerra, i bueno, el que s'han trobat pues, és que no podien ni entrar a les cases per recollir les coses.
Per tant, és a dir, estan bé, no? Entenc, els teus familiars,
sí,
la constància que teniu és que estan bé, però el que sí que han perdut és casa seva, en molts casos.
Sí. En molts casos han tingut que anar-se pues, a estar a la intempèrie. Aquests dies ha fet una nevada a Síria molt gran i fa que la situació encara sigui més greu. Llavors, tota la gent que estava en casa i que havia pogut sobreviure a aquesta guerra pues s'ha trobat amb que el poc que tenia pues s'ha perdut.
Clar, deies que en el cas de Síria no se suma tota la motxilla, per dir-ho d'alguna manera, que portes al país amb tots aquests anys de conflicte. No? Fins i tot, aquestes últimes hores llegia també que hi ha algunes ONGs internacionals que fins i tot tenen dubtes, no?, de com s'ha d'establir la col·laboració amb aquest país. Què els diríeu?
Bueno, és que has de pensar una cosa, Mireia. La situació a Síria és una situació bastant difícil perquè Síria ara mateix es divideix en tres zones. Per un costat tenim la part del centre, que està controlada per l'exèrcit del govern. Per l'altre cantó tenim la part de l'est de Síria, on pues, estan els iranis i els kurdos, que controlen més aquesta zona, i la part nord, que és la part més afectada, com us deia, la part de Salkim, d'Idlib, d'Alepo, Hama, Latakia, és una zona on estan els que es deien l'exèrcit lliure, no? El que, si te'n recordes, la primavera àrabe, que volien fer pues, tot el tema de... I què passa? Que no hi ha comunicació entre una zona i l'altra. Llavors, és molt difícil que arribi l'ajuda humanitària. I és una situació molt complicada perquè per entrar al país és molt difícil. i és la situació que es troben ara mateix.
I tenen dificultats, entenc, també, per sortir, no?
Clar, no pots ni entrar ni sortir perquè està les ciutats estan com assediades. Llavors és un problema, perquè no arriba ajuda del tot. Les notícies que ens arriben, tu has de pensar que no és només, o sigui, no es divideix entre Turquia i Síria, perquè, per exemple, escoltem a les notícies que ens diuen hi ha hagut uns 9.000 morts a Turquia i 3.000 a Síria. Però és que realment és a la part fronteriza entre Turquia i Síria, i la part de Turquia que està afectada és on hi havia refugiats de Síria també. O sigui que la situació és bastant greu.
Uh-huh. Perquè, clar, al ser aquesta frontera entre un lloc i l'altre i amb la situació que s'ha viscut al país, vols dir que molta de la gent que va poder marxar com va poder se'n va anar cap a Turquia, no?
I sí, i es va trobar i s'ha trobat, desgraciadament, amb el terratrèmol també. O sigui que aquesta és la situació. Pensa que ara mateix hi ha 293.000 persones que estan sense casa. 100.000 d'elles, a una ciutat, a Alepo, estan sense, o sigui, estan al carrer. Llavors, és una situació bastant difícil amb el clima que hi ha també. No només el clima de guerra, sinó el clima que estan passant ara mateix de fred.
Clar, i què demanen? Quan parleu amb ells, de quina manera demanen que els ajudeu o què podem fer? Perquè ahir ens explicaven des de la Creu Roja, no? Per exemple, que hi ha gent que està trucant, que està preguntant com pot ajudar, no? Com pot donar un cop de mà, i que estan també gestionant, dèiem, la gestió doncs, de l'ajuda des de Sabadell. En sí. Aquest cas, com podem ajudar? De quina manera podem col·laborar-hi?
Mira, per col·laborar, jo el que recomanaria és que sobretot es faci amb organitzacions independents, és a dir, ACNUR, Càritas, UNICEF, organitzacions que saps que l'ajuda d'una manera o d'altra arribarà segur. En aquests països amb problemes, amb guerra, la realitat és que també hi ha dificultats perquè arribi tot el que, o sigui, els donatius, etc, perquè hi ha controls a tot arreu, i llavors, si no són organitzacions independents, ja dic, com ACNUR, Càritas, UNICEF, que puguin estar arreglades, és molt difícil que arribin les ajudes. Per això recomanaria pues, anar a organitzacions que ja tenen temps i que saps que arribarà d'una forma o d'altra pues, les ajudes.
Uh-huh. I pel que fa a les persones que estan en aquesta situació de carrer, l'entenc que aquí no sé si els governs estan fent alguna cosa, no? Perquè amb la situació que hi ha al país també ha de ser sí. Molt complex, no?
Mira, la realitat és, per exemple, quan va estar ja la guerra en si, hi havia molt bones intencions i es feien moltes promeses, però no hi havia unes ajudes realment. No sé si s'establia que sí i tal, però molta gent va tenir que emigrar a altres llocs o a altres països perquè s'aprovaven com lleis però que no arribaven al ciutadà. O sigui, és a dir, sí, s'ha aprovat una llei però la gent a lo millor venia, et parlo del temps de la guerra, ella, quan va estar allà, que volien demanar pues, ajudes però per poder estudiar o per poder fer una vida normal al final, no? I no arribaven del tot. Llavors, des del govern, ara mateix no tinc constància de que s'estigui fent molta cosa.
Clar, però estem parlant de més de 100.000 persones al carrer, deies, a l'EPA, aquesta gran ciutat. Clar, s'ha de fer alguna cosa, no? S'ha d'ajudar d'alguna manera aquestes persones. Quina solució, quina possibilitat tenen?
Per mi la possibilitat ara mateix és poder ajudar, com deia, amb les organitzacions aquestes que hi ha, intentar cadascú pues, posar el seu gra de sorra perquè pugui pues, ajudar aquestes persones, perquè al final hem de pensar que són persones que l'únic que volen és viure i ja està, i s'han trobat en situacions de catàstrofe una rere l'altra sense demanar-ho. Llavors, si podem ajudar d'alguna forma aportant pues, a qualsevol d'aquestes organitzacions, que sigui perquè tinguin, pues, ja no dic un sostre, sinó un plat per menjar i que puguin sobreviure.
Uh-huh. I pel que fa als teus familiars, esteu intentant poder-los portar cap aquí? Hi ha alguna opció de poder-ho fer? Què esteu intentant?
Mira, la majoria de la meva família, ja, sobretot els joves, van sortir i ja van anar, pues, com et deia, a països com Alemanya, etc., perquè el que volien pues, era fer la seva vida normal. Molta gent pensa que el ser refugiat és com, jo crec que ja com una situació de rechazo, de dir, mira, tal, però és que molta gent, t'has d'imaginar que està una guerra aquí demà i jo, per exemple, tinc dos fills petits i el primer que faria és intentar pues, que puguin continuar amb una vida normal, res més, no volien res més. Molta part de la meva família, que eren els més joves, van sortir i ara mateix pues, estan fent carreres com biomedicina, com arquitectura a Alemanya, a països que han tingut més facilitats per poder continuar amb la seva vida. La part que queda, pues, són gent que pues, alguns són clars meus que són més majors, que no volien sortir tampoc, no volien abandonar les seves cases, perquè no, és dur per una persona dir-li, mira, has de sortir aquí, pues, deien, encara que hi hagi bombardejos, pues, esperarem i han tingut aquesta desgràcia, pues, ara mateix intenten sobreviure, s'han anat a una zona on poden, pues, han disposat escoles, mesquites perquè puguin estar i després, pues, veure com poden reconstruir una miqueta la seva vida.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a entendre la situació, perquè és cert, no?, que el flux d'informació també del que passa al país costa que ens arribi a tots plegats.
Sí.
Moltíssimes gràcies al Bassel Naïef, dentista sabadellenc. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta situació. Moltes gràcies.
Adéu.